A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bona setmana, benvinguts a La Tertúlia. Avui, doncs, estic content perquè també tinc l'excitat avui a La Tertúlia. Judit Pallarès, benvinguda.
Hola, bon dia.
Jo no conto, jo faig part del decorat, com dic sempre. És que algun dia em va dir, no, és que tu comptes, sóc minoria, dius, no, dic, jo faig part del decorat, o sigui... No,
tothom compta.
Jo no conto, compten els tertulians. Ferran Goya, benvingut.
Gràcies. Bueno, és clar que compta el moderador...
Provocador,
jo no m'atrevia a dir provocador, però sí, agitador, sí.
Va, diré, t'acceptaré divulgador com a molt, o sigui que, perquè moderador crec que no he comptat els programes, però estem a prop dels 400, en crec que mai he tingut de calmar els ànims entre tertulians, o sigui que el quòrum sempre és bo, per dir-ho així. Bueno, tema de quòrum, sí que hi ha hagut cerimònia d'obertura dels jocs, però també, doncs, sabem que l'esport, la política van lligadets, més sovint a vegades a la mà que menys sovint. Bé, hi ha hagut aquesta cimera de cap d'estat per aquests jocs. Moltes coses s'han tingut de parlar, a part de l'esport, també, doncs, clar, petits estats, acord d'associació. Sant Marino ha fet una aposta per al mes de juny, per la mixitat. Chivedremo, com diuen, a casa d'ells.
Bueno, haurem de veure. Jo, com a iniciativa, penso que està molt bé que s'hagi decidit utilitzar els jocs dels petits estats per fer unes trobades amb aquest, del nivell a nivell polític. Jo crec que és interessant, crec que és necessari, en un món ple d'incerteses i amb similituds d'estar sempre rodejats, no?, d'estats més grans i de pressions d'una manera o d'una altra, i, bueno, i de poder unificar amb projectes molt interessants com, bueno, aquest matí veia, no?, aquesta proposta més esportiva, no?, de poder fer coses conjuntes, a anar més enllà durant aquests terminis que entre jocs. Jo penso que, la veritat, bueno, temàtiques segurament moltes més de les que podrem llegir, perquè sempre hi ha les reunions més formals i després l'oportunitat que tens, doncs, quan te sentes en una taula i fas un cafè i poder aprofundir en d'altres temes, no? Jo penso que bueno, fins ara positiu, no? I
potser més distès, no, Judit, també com ambient,
clar.
Com diguem, com has dit molt bé, no? Aprofites un esdeveniment esportiu que, doncs, junta els nous petits estats d'Europa. Em feia gràcia el dibuix del Planelles l'altre dia perquè hi havia el Vaticà, però deia, no, jo estic fora del context, no? Però, bueno, broma a part, cert que, dius, aquest ambient potser més distès, doncs, també permet, doncs, aquesta discussió més formal en altres moments, doncs, d'aquesta trobada, com deies
sí,
tu.
Sí, sí, no, i a més el context sempre és important, no? Jo crec que fer-ho d'aquesta... des d'aquesta perspectiva pot ser molt útil, et permet doncs, parlar de coses que de vegades t'ajuden a iniciar una agenda futur que també pot ser molt interessant i tractar d'altres qüestions amb aquells que els hi pertoca, com pot ser el tema de l'acord d'associació que tu mencionaves, que entenc que no els impacta a tots, no? Però que segurament serà un tema en el qual sempre pots trobar sinergies i comentaris també dels altres països, no?
Sí, bueno, a més, superem ja el ser de petits estats, llavors ja no estem en microestats, que estem sempre acostumats a la qüestió dels micros. Llavors ja sabem que hi ha entre els grans i els micros hi ha una gent amb la qual podem practicar esport, reunir-nos, parlar de política, i jo penso que el del Vaticà, que estigui fora del joc dels petits estats, és molt, molt important, perquè ells, jo sempre he sospitat que tindrien ajudes
divines.
Sí. I llavors no seria una cosa...
No seria just.
No seria un esport net, això.
Ni igualitari.
Si juguessin... Sí, perquè, esclar, saltarien més alt, tindrien els àrbitres a favor... No. Millor que es quedin allà i ja està.
I faltarien tota la delegació femenina, sí, perdoneu, sí, sí, que ho afegeixi.
També, tens raó. Bueno, les monges podien competir també, o sigui, qui sap?
No sé quantes n'hi ha al Vaticà com per fer equips.
Ara, del que dieu, continuant en la part, diguem, humorística que has aixecat, Ferran, l'Agència Mundial Antidopatge tenia un greu problema. Perquè aleshores dius el que fa, per exemple, Sana Malsada o Sala de Pèrtiga, que tingués doncs una ajuda divina, que les tires cap amunt, dius com ho justifiques a nivell de control antidopatge?
Sí, sí, seria un control d'aquestos de... no sé,
quàntic.
Es tindria que fer algun marcador a les sagrades formes o alguna cosa així, es posava un marcador i els que combreguen més de lo que... com breguen dos cops al dia, pot, aquestos, que hi hagués algo que detectés. Hi ha sistemes de traçabilitat, eh? Ja la tècnica de laboratori avui està molt avançada.
Tindré que demanar un dia al mossèn Pepe Xisbert que hi ha dintre el vi de missa, perquè potser, té qualitats que...
Bueno,
insospitades, no?
Sí, sí, potser el que prenei sí, perquè des del vagó...
Bueno,
jo que et puc confessar que així amb un cert sense que vaig ser escolar, alguna vegada havia tastat el vi de missa i no ho sé.
No et va donar qualitats extraordinàries.
No. Jugava a bàsquet i no saltava més ni res, no.
Parlàvem de, i que estem al món de l'esport, cert que doncs, hi ha doncs, el projecte icònic que es té que acabar doncs, a dalt del port de Melira, es parlava doncs, d'Erasmus esportius, cert que potser per alguns tenim una carta al país a jugar, potser molt interessant, ja que tenim doncs, equips ciclistes que van fer estatges abans del Tour de França o abans d'altres proves importants. Tenim una carta més a jugar, potser, per altres disciplines, que no forçosament sigui el ciclisme, per aquest tot grapat d'esportistes, federacions i altres, millor que altres països, perquè si mirem els altres països d'aquests jocs dels petits estats, pocs estan en alçada com nosaltres. O sigui que Liechtenstein no crec que tingui les mateixes alçades que nosaltres tenim tampoc a nivell d'altura.
Sí, bueno, això ho sabràs més millor tu que jo, que tu ets més vens del món esportiu, però sí que és cert que segurament és un punt a favor, no? Jo crec que el projecte que estava planificat, no?, del centre de tecnificació a dalt, al pas de la casa, sembla que apostava per això, precisament, per aquest avantatge, no?, de l'alçada que pot ser interessant. Bueno, crec que hi havia natació també, no? Hi havia dins del projecte una piscina olímpica amb aquella alçada, crec que hi havia precisament aquesta voluntat. El que desconec ara mateix és com continua el projecte, que no sé en quin estat està, però sense dubte seria un valor afegit.
Segurament sí, que, bueno, que és una cosa que es pot aprofitar, que té que tenia un recolzament també de les administracions. Ara, jo, amb aquesta qüestió, la mobilitat esportiva... Fa uns anys els centres d'alt rendiment i tot això tenien una justificació molt clara, és a dir, el Real Madrid anava a entrenar allà a Galícia a l'època del Bullo, se'l van portar, però ara tenen molta més facilitat, hi ha molts més diners i un equip ciclista pot anar-se a entrenar a l'hemisferi sud, als països, a Perú o alguna cosa així, amb muntanyes i amb ports de 4.000 metres i No vull dir que això no serveixi, però realment hi ha molta competència. És que jo he estat a Bulgària i havia vist ja centres de tecnificació a ports de muntanya de Bulgària des de fa temps. Dius, sí, però l'equipament hoteler que hi ha al voltant, tota una sèrie de coses, tota una sèrie d'avantatges que tenim aquí a Andorra, no les tenen ells, no? Però pensar que segurament hi ha un mercat i hi ha un, però que hi ha molta competència amb això dels centres d'alt rendiment.
Bueno, Liechtenstein, he trobat la informació, Vaduz, la capital, 450 metres d'alçada, o sigui que Andorra, a la vella, estem al doble, i aquest sí. Moment és el doble, estem a mil i algo. Punt més alt són 2.599, que és el Gauspitz, que és frontera amb Suïssa. Bueno, nosaltres al Coma Pedrosa ja són quasi 3.000, 2.900 sí, llargs, o sigui sí. Que no...
Sí, sí.
A part de la superfície del país, també, o sigui, perquè clar, sí. Els altres, clar, estem parlant de Malta, estem parlant de Xipre, clar, sí. Són països que estan a vora mar, o sigui, no hi ha punt de comparativa.
Sí.
Bueno, veurem quina... Sí.
Quines... No, però bueno, que hi ha coses... És a dir, jo me'n recordo els equips ciclistes durant una època els hi agradava molt anar a l'Empordà. No era per la pendent, però els que hem fet bicicleta, no al nivell de Enric, però al nivell més no era pujar els Àngels, el pitjor que teníem per fer bicicleta per allà, sinó quan tenies la tramuntana de frente i llavors...
Tot un repte.
I bueno, hi havia el Greg LeMond, penso que entrenava allà i es passaven pues, 2 mesos a la pretemporada feien allà i no era per... les muntanyes eren planes, però el vent era una cosa que els hi servia molt per fer. Però... jo penso que són coses era un equipament que potser era necessari ja de fer feia molt temps i ara s'ha aprofitat que hi ha la desafectació de Surradio pues, que bueno, per tu també deu ser una cosa també que deu afectar el corazoncito, no? de familiar de que des d'allà sortíem al mestre, escoltàvem el mestre Font Bernat moltes generacions d'andorrans.
Doncs sí, bueno, cert que Sur Ràdio doncs, va haver-hi doncs, el barco, com li deien allà dalt, doncs, que va ser doncs, una emissora doncs, que va tenir la seva difusió durant molts, molts anys sí. Per ser un simulador dels Pirineus. O sigui que, bueno, ara, tant de bo que s'ha pogut reutilitzar l'edifici, perquè és cert que ha estat desafectat i inutilitzat durant molts anys.
Sí, sí. Sí. Hi havia coses interessants tècnicament, és a dir, els que som de la branca tècnica, hi havia uns sistemes de... els grups electrògens arrencaven d'una certa forma perquè no arrencaven directament amb bateries, sinó que hi havia un compressoret per arrencar perquè poguessin fer la primera pistonada, perquè amb el fred i això no... És a dir... Les instal·lacions aquestes, bueno, ja les veiem també a Ràdio Andorra, és a dir, que tot aquest aparellatge tècnic ens ensenya molt com ha evolucionat la tècnica i a su ràdio fa molts anys que no ha entrat, però hi havia moltes coses interessants.
Bueno, ara que parlaves de Ràdio Andorra, és cert que la sala on s'ha guardat una part, diguem, de les instal·lacions, és cert que quan s'hi fan recepcions o trobades...
És molt maco, eh?
És molt maco, o sigui, té el seu caliu.
Sí, sí, no, sí. La veritat és que l'adaptació que s'ha fet de Ràdio Andorra ha quedat...
Imagineu lo reduït i lo compactat que està ara una ràdio a nivell tècnic.
Clar, abans necessitàvem segurament més coses, però és maco com ha quedat a Ràdio Andorra. I crec que de coses de subràdio s'han baixat. S'han recuperat algunes, sí, quan es va buidar es van recuperar coses i jo crec que s'han conservat coses des de, bueno, que s'han entès com a patrimoni, no, també.
Coses que s'han conservat més a prop de nosaltres i que, bueno, us volia fer una exposició que ha creat polèmica en molts àmbits, ha sigut aquesta exposició que es feia a l'Espai Caldes, s'ha suspès per la portada de Charlie Hebdo del 14 de gener. Aquí, cert que es pot entendre o no la decisió de la senyora cònsol, de la Rosa Gili, però cert que sorprèn una miqueta, perquè és una imatge que ja porta molts anys, que s'ha exposat en altres llocs. Curiós, una miqueta, aquesta posició de suspendre aquesta exposició.
Bueno, jo ja he dit la meva... Però realment jo penso que amb les llibertats no se juga i no es pot anar a caprici i a cop de calent. És a dir, hi ha uns drets fonamentals i la llibertat d'expressió és un dret que tenim a la Constitució i és un dret que no té limitacions constitucionals ni es pot... És a dir, aquest dret s'aplica directament, ho diu clarament la Constitució. I a més, llavors, jo el que m'estranya és que parlem, jo ja estic cansat de parlar. És a dir, és un cas que la Fiscalia tenia que començar a veure què ha passat aquí, amb aquest abús de poder, amb aquesta conculcació d'un dret fonamental, com va fer la cònsol d'Escaldes. I quan més se sap, amb els articles, les entrevistes del comissari, d'això, és que et quedes escandalitzat. És un cas d'abús de poder, que és realment... Llavors, podem parlar 10 anys. Jo penso que la fiscalia... És a dir, hi ha tenim una institució i un govern que està començant a ser l'hazmerreir dels països veïns, de la premsa, d'això. I està, al final, al Museu de Barcelona, al final, aquesta qüestió la faran, la museificaran. Diran, aquesta exposició, aquesta figura és la que no ens van deixar exposar a Andorra. I llavors, quan un fa una cosa, l'assumeix. Però després, quan comença, no, és que la policia em va dir, és que tal... Llavors s'ha anat aclarint, el cap de govern ha dit una cosa, la ministra de l'Interior ha dit una altra cosa, dient que no era absolutament justificada, que no estem en un estat... I llavors, és clar, dius, és un atropello, a uns drets i a unes llibertats que tenim tots. I és clar, quan algú roba un bé material, la fiscalia intervé. Quan roba un bé jurídic, com és el dret a la llibertat d'expressió, la fiscalia també hauria d'intervenir. Perquè si despreciem els béns jurídics, malament. En una democràcia els béns jurídics tenen moltíssima importància.
Judit, tu com has tingut aquesta percepció d'aquesta suspensió?
Jo és que encara no ho he entès. La veritat és que és com explicava el Ferran, escoltes d'un costat, de l'altre, d'entrada, sense tot això que s'està explicant a posteriori, jo quan ho vaig llegir me vaig espantar perquè vaig pensar, ostres, què vol dir? Tenim uns llocs, estem en una situació... Perquè, clar, jo crec que aquesta gent pot provocar un cert alarmisme, no? O sigui, primer, pel fons, que és el que explicava el Ferran, que no té sentit, i segon, perquè crec que provoca com una situació de dir, com? Estem en una situació, s'han rebut amenaces, hi ha algo que no... No sé, jo, sincerament, no ho he entès. No ho he entès d'on ha sortit, a més, i no ho he entès tampoc d'una... Una persona com la Rosa Gili, amb qui jo vaig compartir al Consell General moltes vegades i he llegit moltes coses, molts cites d'opinió, doncs d'ella mateixa, precisament defensant el que ara mateix estava explicant el Ferran, i no entenc com ara des de la posició d'estar al capdavant d'un consulat, no? Amb una exposició que ja l'has comprat, que ja saps de què va.
Sí, perquè,
és que el títol, si el títol és el que és, o sigui, precisament al contrari, estàs donant una imatge de poder tenir una exposició transgressora, que parla de coses amb les quals te demostra, no?, i que pot fer un gest de dir, nosaltres estem a favor, precisament el que comentava el Ferran, de la llibertat d'expressió, de que no ha d'haver-hi censura, de que l'opinió val, de que el que va succeir precisament com a conseqüència d'aquella concretament, no?, d'aquella portada de Charlie Hebdo, de precisament tots ho vam condemnar, tots estàvem a favor de que no s'hi anés en contra d'això, i tens, després de tants anys, amb una exposició que ha anat per més puestos, on teòricament, bueno, perquè jo diria no ha passat mai res, no? O sigui, després de tot això, segurament sí que en un inici, en un moment de tensió també diferent, d'un context diferent, però sincerament no ho he entès, jo no, encara no ho he entès, em sembla que ha sigut un, no sé, o deixar-se emportat per una por molt, molt, molt poc fonamentada, i a més, doncs, llençar un missatge veritablement desolador en relació pues, jo crec que fins i tot a tot el país, perquè aquesta notícia ha tingut impacte fora, això s'ha sortit, com deia, això quedarà sempre dit de que aquesta exposició en un altre lloc, Andorra, la van retirar, o sigui, precisament, no sé, trobo que no es va valorar prou, si hi havia algunes pors que li donessin la volta, jo crec que no es van fer des de l'equip comunal les consultes pròpies que s'havien de fer abans de prendre aquesta decisió, I això ja ho opino a posteriori, no? Per els comentaris que estan sortint des del govern o des de la ministra d'Interior, no sé, no ho he acabat d'entendre, sincerament.
Hi ha una qüestió també que és més de fons, que és la qüestió de si al terrorisme li fan falta excuses, o si aquests actes que són... Si, és a dir, si,
no, no, totalment si, d'acord, si, no tenen si, cap tipus de...
Si sí, hi ha sí. un cerebrat que va per les Rambles i atropella i mate a
desenes de persones... No era perquè hi hagués una exposició
sí,
de res.
Sí, sí, si, a Niça fan el mateix i dius, pues, bueno, si, conviure, pues, bueno, pues tindrem que posar volardos, tindrem que posar tota una sèrie de coses, els serveis secrets tindran que fer una sèrie de coses, però evidentment que jo suposo que Andorra deu treballar a la policia i això, i no cal que ens ho expliquin, però tinc bastantes raons per pensar que la policia d'Andorra no viu en un món ideal, sinó que té intercanvis d'informació amb la policia francesa, amb la policia espanyola, per evitar que hi hagi problemes i atacs terroristes. És a dir que, però és clar, això no es fa tancant una exposició ni assumint. Hi ha una qüestió també, la senyora Gili deia molt que és clar, que no hem viscut a França i que ella sí que ha viscut a França i que sap d'aquestes coses. És com si bueno, jo dic que jo he viscut, que jo vaig ser universitari a l'Espanya de Franco i que sé molt de dictadures feixistes, no? Pues, quan vius amb una cosa, pues, els que saben d'aquestes coses són els experts, són la policia, són un alcalde. Clar. I hi ha una altra qüestió que sempre cal insistir, és a dir, el MER a França té unes funcions de policia. Andorra no. És a dir, el MER a França és el representant de l'autoritat de l'État.
Sí, l'alcalde o el cònsul, el cònsul, diguem-ne.
Si no hi ha, si no està el president de la República, a aquell moment, la màxima autoritat és ell. És que ni el prefecte de la regió és més que ell. Ell és, i té unes funcions de policia i ho veus, és a dir, tu vas a un lloc i dius, ostres, què passa? Estan obrint una raça amb un petit bled de França. Estan obrint una raça i tal, i veus una RT municipal que això a Andorra no existeix. Això, aquests poders no. Amb la qüestió de l'esquí passa el mateix. És a dir, el reglament de pistes d'això és un RT municipal. El reglament de pistes no són les estacions d'esquí les que fan el reglament, ni és el prefecte, ni és el Macron. No, no. Els reglaments de pistes són els francesos. Els fa el MERE, perquè té una autoritat. Llavors, un MERE potser sí que podia fer això a França. Un cònsol a Andorra no...
Que hagués estat també molt discutit, perquè hi ha un tema, i molt discutit també, perquè sí, hi ha un tema de fons que precisament ja ens és un missatge en relació a una exposició com aquesta, que és precisament tot el contrari. O sigui, si al final ens hem d'amedrentar per la por, al final deixem guanyar aquestes persones que amenacen, no?
Però del que diu Judit és que, i ho hem dit en altres tertúlies, som un país on tenim unes 150 nacionalitats amb multireligions, o sigui que convivència total, extremismes si n'hi ha, jo els desconec i tampoc s'han fet ressò ni en premsa ni a mitjans de comunicació. Dius, ostres, som un exemple d'harmonia, per dir-ho així. Aleshores, bueno, és que aquesta exposició la posem a Kabul, ho puc entendre, a Afganistan, però dius, escolta, la fem a Andorra, amb tota la informació que hi havia prèvia i tal, que es suspengui així, no estem amenaça de terrorista tampoc.
Imagina't, vam tardar que 2 mesos o 3 mesos a resoldre el tema d'aquella nena que els seus pares volien que escolaritzar-la, però es va solucionar i ja no s'han tornat a parlar mai més. És a dir, i va ser un conflicte molt, molt circumscrit en una família en la qual aquesta persona no va tenir cap solidaritat de la comunitat musulmana, cap. I llavors, i potser dius que faltaven instruments jurídics o alguna cosa així. Jo penso que amb aquestes coses tampoc em fa falta tants instruments jurídics. I això va quedar tancat. I ja està. I ja no se'n va tornar a parlar. Però sense que hi hagués cap tipus d'escalada ni cap.
Sí, hem fet parlar de nosaltres potser inapropiadament per un tema que no feia falta. Bueno, anirem a publicitat i tornem a trobar la Judit Pallarès i el Ferran Goy amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Celebra amb nosaltres el 12è aniversari de Supermercat Super 1. Fins a l'11 de juny, vine i gaudeix de centenars de productes a preus increïbles amb un 50% la segona unitat i amb grans descomptes amb la targeta Fidelia. A més, a Super 1, la teva compra sempre té premi. Amb la ruleta Super 1, toca segur. Recorda, fins a l'11 de juny, 12è aniversari del Supermercat Super 1, el supermercat dels més exigents. El món es sacseja. Et donem una brúixola. Creant Crèdit Andorrà t'apropa la 36a trobada empresarial al Pirineu. L'empresa davant del nou ordre mundial. El 12 i 13 de juny a la Seu d'Urgell parlem de geopolítica i d'experiències empresarials d'èxit. Inscriu-t'hi abans del 30 de maig a trobadaalpirineu.com. 36a trobada empresarial al Pirineu. Amb el patrocini de Creant Crèdit Andorrà.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb la Judit Pallarès i el Ferran Goya. Mira, ja que tinc un enginyer amb nosaltres aquí avui a l'estudi, s'està doncs intentant atraure les noies en formació d'estudis matemàtics i tecnologia i amb beques a l'Universitat d'Andorra. Ho vam parlar fa pocs dies també a La Tertúlia. Clar, a nivell de tu, com a secretària de l'Institut de les Dones, és cert que hi ha carreres que, ostres, no atrauen, no són prou atractives, no són prou feminitzades, no sé si la paraula, diguem, és sí. adequada per dir-ho així, però no dic el per què, però bueno, com fer perquè siguin més seductores per a aquestes noies que potser tenen moltes qualitats i que potser triomfarien també molt bé en aquests sectors.
Bueno, això està canviant, afortunadament. Cada cop hi ha més dones també fent enginyeria i fent aquests passos per introduir-se dins de les empreses on bueno, pues, en situació de, jo crec que d'igualtat, i jo crec que fins i tot hi ha una generació que quan ja ho accepten, vull dir, no veuen diferència moltes vegades en quan contracten un noi i una noia a l'hora de treballar amb, perquè això, bueno, està canviant, però continuen havent-hi també doncs, moltes altres, que no únicament les enginyeries, carreres que costa tenir dones, que per la tradició doncs, han sigut això més masculinitzades, no? I també passa amb d'altres sectors. I en d'altres sectors passa al revés, no? En infermeria està molt més feminitzat, l'educació la tenim molt feminitzada, i aleshores hi ha sectors, no? Com que sembla que al final estudiem en base a una sèrie d'interessos una miqueta preorientats pel nostre sistema o també per la costum, la tradició, no? De que venim de generacions, i parlem de generació d'una, no parlem de 50, venim de la generació de la, no, de la meva mare o dels meus pares, en els que bueno, pues sembla que els nois pues, havien d'estudiar certes coses i les noies havien d'estudiar d'altres, no? Bueno, tot això s'està trencant, jo crec que hem de continuar fent esforços perquè sigui així, no? I que dins de la llibertat de cadascú i de cadascuna doncs, puguin triar lliurement allò que els interessa més i que també doncs, vegin que hi ha més capacitat. Jo crec que hi ha un ja s'ha estudiat això, eh? Hi ha un tema a la base i es veu quan s'estudien temes sobretot aspectes més de matemàtiques i més de ara no surt la paraula, estic buscant les tecnologies i el, no? Doncs que sembla que hi ha menys interès per les noies ja des de la base, no? I de que hi ha una tendència a que això no sembla que sigui tan de nenes, no? Jo crec que si això ho comencem a treballar també des de l'origen i que no hi ha diferència en el que tu puguis decidir triar, doncs jo crec que si anem cap a aquest camí, al final jo esperem que arribem a un punt en el qual doncs, bueno, no existeixi, no? Ni des d'una part ni de l'altra. Bueno, aquest és el repte i aquest és la, no? Que, com dic jo, quan parlem de valors i doncs hi ha una part utòpica, no? Perquè la igualtat perfecta, doncs, tot i que la perseguim, doncs serà difícil d'aconseguir mai, no? I perquè impacta moltíssims factors, moltíssimes coses, el context, l'educació, la religió, el lloc on neixes, no? I per això hi ha tantíssimes desigualtats a tot arreu, però bueno, la voluntat és de que cada cop incentivar que hi hagi més noies, no? I convencer-les de que, escolta, és que sí que podeu fer-ho, no? O sigui, no hi ha una limitació, no hi ha res mentalment que et digui que tu no pots desenvolupar això igual que qualsevol altre. Per tant, trenquem aquestes barreres limitatives i mirem de que cada cop doncs, aquest sector es canviïn. I per part dels nois cap a altres carreres més feminitzades també. O sigui, ens fan falta nois i homes que treballin al servei d'atenció domiciliària. Per exemple, tenim un canvi generacional, cada cop serem més grans, pràcticament a tota Europa, Andorra també, i necessitarem més atenció domiciliària a l'hora de treballar amb la gent gran i per tant necessitem també que aquest sector doncs, sigui mixte, sigui més divers i sigui també doncs, on hi hagi més homes, no? I jo penso que aquí hi ha un esforç social, no? cap als dos costats.
Del que dius, a mi em ve un exemple al cap, eh? La reina Elisabet, durant la Segona Guerra Mundial, era mecànica, o sigui que feia mecànica en els vehicles.
Sí, m'encantava lo dels cotxes, aquella dona.
Aleshores, dius, no anem a buscar molt, molt lluny.
Pobre, li va tocar ser
reina. Clar, però no anem a buscar molt lluny a nivell d'exemples que et dius, ostres, hi ha... I tampoc és un sector, diguem, fàcil i molt masculinitzat, la mecànica automòbil. Estem parlant de sectors, doncs, com l'enginyeria, electricitat i altres que són menys exigents físicament que no pas ser mecànic de cotxes, per exemple, no?
Sí.
Caram, doncs, sí. Bueno, fa falta potser fer bona promoció.
Per exemple, més que me fas pensar, perquè una de les coses que fem nosaltres és seguir, mirem de fer un seguiment, no?, dels anuncis que surten als mitjans en relació precisament a les professions, no?, i de que quan vols contractar algú, doncs els anuncis siguin inclusius i que donin l'opció a haver-hi mecànics o mecàniques, no?, i que puguin haver-hi una crida, no?, de que vingui, i precisament vam parlar amb una empresa que va publicitar doncs el fet de que buscaven mecànic, no? I aleshores, bueno, es van fer un truc. Normalment tothom és molt amable, quan els truquem per una cosa així, diuen, ostres, però tens raó, no... Ho hem posat, i aleshores diu, ja, però és que no hi ha mecàniques a Andorra, només n'hi ha una, no? Diu, bueno, però si tu ja d'entrada no li ofereixes feina, no? Aleshores potser tampoc aconseguirem que tinguem més, per això hem de fer tot un esforç. És veritat que després a l'entrevista vindrà qui vindrà, i això no ho podràs remediar, no? Però també és veritat que hi ha una tendència a creure de que no n'hi hauran, no? I que a més no les contractaran, perquè això, per exemple, avui aquest matí també parlava per una noia que és lampista electricista, no? I deia, clar, és que m'ha costat molt que em contractin, perquè hi ha la tendència a pensar de que jo, per ser noia, no?
En sé menys
i no sé d'aquestes coses, no? I pues, si he estudiat això, o sigui, si ho puc fer igual, no? I és interessant perquè al final hem de fer un esforç en entendre que quan ja en tens alguna, doncs que se'l doni les oportunitats. Bueno, que l'entrevistis igual, amb les mateixes condicions, que li facis una prova, escolta, bueno, pues, igual que li faig una prova amb ell, li faig una prova amb mi, el que més sàpiguis aquí contractaré, no? I si ha de ser ella, pues que sigui ella, no? Però que no tingui una barrera limitativa d'entrada, que pel fet de que ja tots tenim al cap de que és una noia, doncs aquestes coses no les sabrà fer. I aquest és el gran esforç que hem de fer com a societat i que sempre és complex, no? Però bueno, hem de fer un esforç.
Els prejudicis són molt forts amb aquesta qüestió. A mi, a casa, els meus pares eren mestres i el que sabia més de literatura i això era el pare, i la que sabia més matemàtiques era la mare. I quan em tenia que ensenyar àlgebra era la mare. La meva germana és física i el meu cunyat és profe de llatí. I el món al revés? No, el món al revés és el món normal. Les matemàtiques de la carrera, la profe de matemàtiques inicial de que em va ensenyar topologia i matemàtica moderna i això, era una dona. La química era una dona, la grafologia era una dona.
Però tens un punt de privilegi, tenir uns pares mestres els dos, hem d'entendre que els contexts familiars no són aquests, no? I aleshores hi ha una tendència cultural que t'arrossega cap a una altra tendència.
Això segur, però clar, és el cas de dir, bueno, la Madame Curie és una cosa claríssima, és a dir, bueno, com quedava completa. És a dir, la qüestió que hi ha de ciències per nois i estàs parlant d'una noia, ja una noia que treballem a les estacions d'esquí per tota l'electrònica que hi ha, és a dir, una empresa andorrana que treballa a les estacions d'esquí a Andorra i fora d'Andorra, i un dels treballadors més competents i més conscienciosos i això és una dona. Però llavors hi ha moltes més coses que van. És a dir, quan estàs treballant a dalt d'un telecadira, si tots són homes, no hi ha necessitat, encara que la llei de riscos laborals i d'higiene i seguretat en el treball digui que has de tenir uns vàters i tal i qual, doncs si estàs allà perdut per la muntanya, el noi s'espavila. I la noia aquesta diu, i ara un pixo.
Bueno, perdona, però aquí a Andorra les noies també pixem a la muntanya, eh? tampoc no anem amb un lavabo per ser dones arrossegant-la tot arreu, no?
Però que la reclamava el seu dret, que és un dret de tots els treballadors, d'en un lloc de treball tenir unes condicions sanitàries i això, però pues això també perjudica a una dona, és a dir que dius,
sí,
pues té que anar més lluny,
Sí.
Mira, baixava caminant de la Plana l'altre dia, el dissabte, perquè no tenia ganes d'agafar el cotxe i per 20 minuts pues vaig dir, baixo caminant i veig un grup de ciclistes parat i veig dos bicicletes allà i dic, que raro que hagin punxat i no veia. I no, és que havien agafat un caminet, un noi i una noia, i per fer les seves necessitats. Però la noia va tenir que fer 40 metres més que el noi per fer les seves necessitats. Es va tenir que allunyar més. Dius.
Bueno,
sí. Normal.
Sí,
però
bueno.
Que això no és normal en un ambient de treball, en un ambient d'esport i d'esbarjo, pues dius, pues és normal. Jo vaig veure, ella es va amagar en uns arbres i llavors jo quan vaig arribar al nivell dels ciclistes vaig veure que baixaven, que les dues bicicletes abandonades no tenien cap problema, ni havien punxat la roda ni res, sinó que simplement havien anat a fer les seves necessitats. Però una havia tingut que anar molt més lluny. I això, si es fa en l'àmbit de treball, és una discriminació. Si es fa en l'àmbit de l'esport, doncs mira, és una qüestió de pudor, de...
Bueno, jo crec que amb l'exemple que posaves, laboralment, en realitat, hauries de tenir serveis pels dos. O sigui,
sí,
no,
per tot,
no per
sí,
elles,
sí.
sinó que tindries... Has de tenir, de fet, donar-li a això, ha d'estar previst per nois i per noies,
sí, sí,
no?
Sí,
i per
sí.
Tant, i al final, mira, hi ha aquests lavabos tancats que els poden utilitzar,
sí,
poden
sí.
Ser unisex sense cap problema, els tanques sí, i ja està. Però, bueno, aquí hi ha... Jo el que penso que hem de mirar de trobar els equilibris, i els equilibris que siguin equitatius i justos, no? De vegades hi ha coses que portades a l'extrem, no? Ens provoca aquesta reaccions, no, d'aquests homes tan enfadats de vegades perquè reclamen algo que al final és que ens tractin amb les mateixes condicions i que no hi hagi una diferenciació amb certes coses, no? I aleshores que no li diguin a una noia que vol estudiar enginyeria, la que sigui, pues, bueno, i li serà difícil perquè entrarà en una aula en la qual pràcticament tot estarà masculí, tot seran homes i hem d'intentar pues, que jo sigui un espai segur i que no sigui un espai on ella s'hi trobi incòmoda o elles, no, com volen estudiar aquestes carreres, sinó, doncs, escolta, que les tractin igual, no? I això, hi ha temes doncs, que encara costen i estan costant, però bueno, jo crec que al final el que hem de trobar és aquest equilibri, no? A l'hora de com a societat, de no fer aquestes diferenciacions, no? I amb el tema laboral passa molt sovint. Jo recordo una família d'una nena que estudiava també amb el meu fill gran, cosa que ja nena tenia unes notazes, li sobrepassava de juny a les notes que portava el meu, que m'havia de barallar sempre, saps? Ostres, i la seva, clar, i deien, no, és que serà infermera, i deien als seus pares, serà infermera, i jo li deia a la seva mare, no, ella pot ser metge. Per què ha de ser infermera? La teva filla té la capacitat de ser metge. Diu, no, això no és per ella. I jo, però per què no és per ella? O sigui, ja venien, saps? I aleshores intentes convèncer-los de que pot anar més lluny, de que té la capacitat per fer-ho, però el seu entorn, el seu context, ja no veu ni tan sols, no té aquesta mirada tan llunyana, no?
Sí, ja pensant, estava cohibida.
Ja estava a casa, ja s'entenia que això no era, ser metge no era el camí que ella havia d'agafar, i aleshores això és aquest tema cultural que arrosseguem de vegades, no?, i que en certs entorns doncs continua passant. Bueno, a mi em va passar a casa meva, el meu pare va permetre i volia pagar-li els estudis superiors als meus germans, i a les dues nenes ens va dir que no, que nosaltres havíem de fer formació professional, perquè quan ens caséssim la carrera no ens hi serviria per res. I va ser un drama familiar, això ja us ho explicaré en un altre moment, però clar, vull dir, jo ja ho he tingut això, jo he hagut d'estudiar de gran i pel meu compte, perquè bueno, doncs perquè el meu pare no ho veia, i per ell doncs era, ja és molt gran, pobre home, però per ell no tocava que jo anés a fer BUP i COU i després pogués fer una carrera, no? I bueno, doncs, per això dic que no estem parlant de coses que passen tan llunyanes, sinó coses que estem trencant avui, ara, quan permetem i quan empenyem perquè això ja no passi més, no? Per tant, estem en la generació del canvi en aquest sentit, i jo crec que és molt important que tots empenyem cap a aquesta direcció.
Ara que parlaves d'estudis de medicina, de la mateixa manera que agafàvem el tema de l'empista, que aquesta manera l'empista li costa, primera, que l'hagin contactat i després que tingui credibilitat, per dir-ho així, perquè és noia, en el món mèdic, que sigui metge o metgessa, o metgessa o metge, aquesta diferència de credibilitat ja no la tens, no?
No, o sigui, sembla que s'ha superat bastant.
Igual que a nivell, per exemple, d'advocacia, per exemple, o de batlle, o sigui, segons quins oficis, ja tant li fa, per dir-ho d'una manera, el gènere de la persona, per dir-ho així. Però segons quins altres, dius, hi ha encara aquesta masculinització de l'ofici.
Sí, de totes maneres, als homes de certa edat els costa molt anar a una dona metgessa, eh? Prefereixen parlar amb un home, no? Depèn allò que et tractin, no? Si tens un tema de pròstata, prefereixen parlar-lo amb un metge que sigui home que amb una metgessa que sigui, no? Vull dir que encara hi ha barreres, però que és veritat que estem, com deia, amb aquesta generació i amb aquest cor, no?, de persones que ens toca empènyer cap a aquest canvi. I és veritat que el tema de la medicina, doncs, com té un estatus important, doncs jo penso que aquí s'ha avançat molt en aquest sentit, no? Però clar, ho hem d'avançar amb moltes altres, no? I sobretot amb el tema de les científiques i les tecnològiques, perquè les tecnològiques, cert que la nostra societat ja empenyem més i millor en aquesta direcció, però hi ha països i zones del món on les dones no fan res tecnològic i el món serà altament tecnificat. I aleshores tornarem a obrir un gap, que la distància serà tan gran que, bueno, que és preocupant, no? Aquest és un dels temes i dels objectius de tot el que és Nacions Unides Dona amb el tema, i per això s'insisteix tant en que les dones facin, ja des de petites, entenguin robòtica, matemàtica, tecnològiques, perquè el món va en una direcció que obrirà distàncies molt, molt importants i distàncies marcades pel gènere. Per tant, hem d'intentar que això, doncs, bueno, no succeeixi.
Es minimitzi. Tu has tingut de veure aquests canvis també, Ferran, a poc a poc amb els anys, per el ram que tu has tocat molt, que bueno, hi ha hagut una part femenina que s'ha apropat.
Molt, molt, molt poc a poc, perquè hi ha el masclisme estructural i després hi ha el masclisme de la gent que no aguanta que una persona del sexe femení sigui... li mani o li digui o li corregeixi o això, és a dir, aguantaria les arbitrarietats i el despotisme d'un congènere, però d'una dona no, i això pues, i els hi fan bastant la vida impossible, els hi fan bastant la vida impossible, i és una cosa, i contínuament, és a dir, amb l'apagó en què va a Espanya, com la ministra i la secretària d'Estat de Transició Energètica eren dones, la premsa aquesta de més extremista, ja no ho dic, pues, a de huello, sense saber si eren enginyeres, si eren... Són dos dones competentíssimes que saben i que han treballat en organismes internacionals formades a universitats internacionals i a de huello, què sabrà una mujer d'estas coses? Claro, hay un apagón porque está a planchar en casa, ¿no? Dius, pues no. I la Úrsula von Leyen és ginecòloga, té 6 fills i és presidenta i per segona vegada de la Comissió Europea. I llavors aquí estem parlant de que si és competent una persona o no és competent. I això quan ho sents a persones formades que tenen 30 anys i dius, escolta, saps el que trobo jo a faltar ara? És aquell alcalde d'Encamp, aquell cònsol d'Encamp, el Cigarró, l'avi de la Maria Martí Sella, que tenia un seny, que dius... I no li calia haver estat a cap universitat, però el tio tenia un seny i tenia un respecte a la gent. I ara surten, no, com vols posar a negociar aquesta persona, aquella persona? Que dius, pues la presidenta és metgessa i no és politòloga de Harvard ni res.
Sí, tenim masses filòsofs de barra de bar, no?, per dir-ho així.
Sí. Ui, sí.
Que, ojo, que a mi noves li tinc que dir que aprofiti, que si a Harvard comencen a fotre fora a professors i això, a la Universitat d'Andorra seran benvinguts.
Bueno, és cert que als Estats Units
sí, estan fent una criba.
Té un problema greu de finançament i de, diguem, d'enfrontament entre universitats i presidència, per dir-ho així.
Si aquí podem enganxar la Universitat d'Andorra a 3 o 4 d'aquestos que li sobren al Donald Trump, penso que...
I potser més, qui sap. Bueno,
sí, comença a haver-hi una fuga de gent important i... Això s'ha de tenir present, i crec que Europa n'hi hauria de pensar, de començar a fer propostes, però clar, són propostes potents, perquè lo que han tingut sempre una tendència els americans d'anar als llocs, els hi donava igual a on, de trobar els llocs on hi havia estudiants brillants i dir, vinga, te paguem la carrera, te quedes als Estats Units, fas medicina allà durant 10 anys, 10 anys t'has de quedar després amb nosaltres, vull dir, molt, molt collat el sistema, però han anat i els ha donat, aquí els ha donat fins ara. Ara ja, això serà diferent. Però a cop de talonari, per això, així van construir Silicon Valley. Anaven a la Índia, anaven... I on està el millor amb això? Cap allà. On està el millor? Cap allà. Però clar, a cop de talonari, i aquestes persones que clar, que estan on estan i no tenien massa recursos, i tant, se m'emporten, m'ho paguen tot, se m'emporten a treballar en un nucli on puc treballar amb d'altres de tothom, de tot arreu, i on, home, doncs són experiències bastant... bastant potents, no? I jo penso que això és el que ha aconseguit provocar tots aquests hubs, no? I aquests nuclis de molts cerebritos per poder fer moltes coses. I jo crec que aquí Europa ha fallat bastant amb això i des de llavors Andorra ni si ens ha passat pel cap, vaja. D'anar a pagar algú perquè, no? Ara li pagarem...
Els podem proposar de vendre uns quants tamarros, no?, per Yellowstone, que faci una cursa de recerca de tresor.
Per exemple, no? A veure si en troben algun.
Exacte, bueno, mira, donem idees per al comerç exterior a govern, o sigui que anirem a vendre tamarros a Estats Units, qui sap. Una cosa que estan buscant, els britànics estan buscant un cònsol honorari, i és cert que de la manera que ho estan fent, a mi m'ha sorprès una miqueta, en plana en premsa, una miqueta com... Fas una recerca
sí,
per contactar algú.
Sí, jo estic esperant parlar amb la Fiona, perquè som amigues de fa molts anys i me va enviar la notícia per missatge, se veia que estava fora i va dir, bueno, això com... si m'ho expliques, no? I sí, tampoc no m'ho pensava pas, no, que fessin...
I això que tenim una comunitat britànica, no sé de quantes centenars de persones, però arrelada des de fa molts anys a Andorra... Curiós que no hi hagi cap que...
És que és molta feina,
Sí, ara jo entenc que
és
també
hi ha... És molta feina, gent... pensa que jo ho sé per ella, vull dir, ella emet passaports. O sigui, no hi ha pocs cònsuls honorífics que tinguin la potestat d'un cònsul britànic, eh? Vull dir que veritablement feia un exercici molt exhaustiu de seguiment de la comunitat i de gestionar moltíssimes qüestions. A més, ha arribat a donar respostes en situacions complicades, de vegades a altres que no en tenen, com per exemple els irlandesos. O sigui, no era competència del cònsol britànic, però sí que és veritat que quan algú ha necessitat algun turista per una pèrdua, perquè ha passat alguna desgràcia i ho han gestionat, doncs, bueno, si ha pogut ajudar, sempre ha ajudat. Jo penso que el següent no crec que sigui tan generós, segurament, en donar resposta a sud-africans, irlandesos, tots aquells que no siguin britànics, però bueno, és tot un, bueno, tot un rep.
O britànics, o si és galès, igual els anglesos no els hi fa cas.
Bueno, ell és escocès, així que jo penso, sí, que ha actuat durant tots aquests anys. Bueno, ha fet tot, cada cop que se li han demanat alguna cosa, ho ha fet, no? Sí, sí. I jo penso que ara això s'ha gestionat i ha traspassat a fer coses com gestionar els passaports dels ciutadans britànics aquí, perquè es pot fer online, i per lo tant ja ho feien i els acompanyava, acompanyament de persones de retorns, no? Situacions de violència de gènere que ha passat entre turistes, no? Sí. Agressions, tot això acaba sent ella aquest hivern. Bueno, terrible, un nen anglès es va perdre a dalt al pas, van tancar les pistes, van tancar els pares, un nen de 12 anys que, bueno, pues mira, la mare pensava que estava amb el pare pensava que estava amb la mare, ja van tancar a les 7 de la tarda, que el nen no està enlloc, i trucada a la cònsul, activar coses, treballar amb la policia, bueno, evidentment de seguida els pisters, va haver-hi una reda, el van trobar i ja està. Però clar, aquestes coses li corresponen en qualsevol moment a la persona que agafi el càrrec. Ui, potser no hauria d'explicar tant, que igual no surt ningú que m'estigui escoltant.
Els estem desmuntant la búsqueda.
És una feina, però jo penso que també és un honor. Crec que ella s'ha sentit sempre molt, molt honrada. El rei Carles la va decorar per el seu servei a l'exterior. Jo crec que, bueno, són un sistema també diplomàtic molt antic, saben treballar molt bé, accepten el que passa i tiren. No sé, jo penso que no m'estranya que els hi costi, perquè qui va assumeixi aquest rol al Principat ha de tenir moltes ganes i molta voluntat a tot això.
És honorífic, però no és honorífic de...
No és un honorífic dels còctels, no. No és d'aquests que van únicament de còctel. El cònsol britànic honorífic a Andorra té, sí, té una feina important. Sí,
no
sí.
És els que veus la publicitat d'una marca de xocolates de les recepcions de l'ambaixador, no?
Sí, perquè sí, no va d'això.
Molt bé, Ferran Goya, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui.
És un plaer sempre.
Bueno, me n'alegro, això, passar-nos-ho bé.
Gràcies, Pallès, Enric.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres també. I nosaltres, doncs, us dic que fins demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.